És el ministre de Treball i Immigració, el senyor Celestino Corbacho. Senyor Corbacho, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia,
què tal?
Gràcies. Bé, bé.
Tot bé?
Bueno.
Parlem de xifres?
Podria anar millor, però, en fi, jo crec que sempre hem de tenir esperança en el futur més enllà de les dificultats del present.
És optimista, vostè, però?
Sí, sí, soc optimista, la qual cosa no vol dir que no em porti a constatar també una realitat molt complicada, però jo crec que sempre hem de tenir confiança en el futur, en el benentès, que a vegades per arribar a aquest futur que desitgem tots, hi ha moments en la vida pues, que són més fàcils i hi ha moments que són més complicats, i ara tenim un moment d'aquell que és més complicat.
Senyor Corbacho, 12.000 aturats més al mes de setembre a Catalunya, 95.000 més en el conjunt de l'últim any, de fa uns quants mesos l'atur doncs, no deixa de pujar. Aquestes males notícies, dit així, continuaran, creu, els pròxims mesos?
Sí, desgraciadament, a mi m'agradaria venir aquí avui i dir, no, en els propers mesos entrarem en una situació inversa. No, les previsions del govern són previsions que l'atur pujarà per sobre del 12% de cara a l'any que ve, i encara ens queda uns quants mesos dolents. Totes les previsions indiquen que són 3-4 mesos en el que la economia, doncs, perquè comenci a reactivar-se, o sigui, quan es produeix un deteriorament com el que s'està produint des del punt de vista econòmic, els seus efectes poden ser molt ràpids des del punt de vista del deterioramament, però en canvi una sortida més enllà que sigui ràpida no és en 48 hores, no? L'altre dia, per exemple, el president dels Estats Units deia que després d'aquesta mesura ningú esperés que en 48 hores les coses entrarien en una normalitat absoluta. Per tant, les xifres de l'atur continuaran creixent en els propers mesos, perquè encara queden 3-4 mesos de pèrdua de llocs de feina.
A quina taxa d'atur creu que s'arribarà a final d'any? I aquí parla ja de 3 milions de desocupats aquí al desembre.
Jo no m'atreviria ara a donar una xifra, però és evident que si avui estem 2.600.000 persones, no sé si arribarem als 3 milions, però lògicament estarem per sobre de la xifra d'avui.
En un any, a tot l'estat, el sector serveis acumula 300.000 aturats, 200.000 a construcció, 60.000 a indústria. És evident que aquí no se salva cap sector.
No, aquí hi ha una qüestió que és el que ha afectat d'una manera molt més directa, que és la construcció. En el sector de la construcció, en aquest moment, en un any, més de 400.000 persones han perdut la feina. Lògicament, aquestes 400.000 persones en la construcció avui estan a l'atur, i això significa un increment important. Hi ha un segon efecte també en l'economia espanyola que és positiu, però que incideix amb això, que és la població activa. Espanya continua creixent amb una població activa molt potent. És a dir, en un any el 3% ha crescut la població activa. Això són més de 600.000 persones que s'han incorporat per primera vegada doncs, al mercat de treball, que volen treballar. Per exemple, en aquest mes de setembre, un dels sectors que ha tingut una incidència amb el tema de l'atur, a part del final de les temporades, el setembre sempre és un mes dolent, perquè és el mes que acaben les temporades turístiques i és el mes en el que molts contractes no es renoven. Però, per exemple, hi ha un sector que és el sector de la gent que s'incorpora per primera vegada. D'aquests 195.000 persones, un 12% aproximadament, són persones que s'incorporen per primera vegada per intentar treballar, no? Per tant, a l'efecte construcció, a l'efecte població activa, i lògicament, a la mesura que el sector construcció destrueix molts llocs de feina, també acaba arrossegant determinats sectors, fonamentalment dels serveis. Perquè, clar, darrere del sector de la construcció hi ha molts serveis. Però la indústria resisteix relativament bé, i jo crec que avui en dia la indústria té altres problemes que té a veure més en la liquiditat de les empreses que no realment en aquesta crisi que estem analitzant.
Els expedients de regulació d'ocupació, però, s'estan multiplicant, especialment en el sector de l'automoció i a Catalunya. Vostè, ministre, recorda una situació semblant?
No, els expedients de regulació és un instrument que s'utilitza fins i tot quan les coses van bé, perquè estan dissenyats per sortir d'una determinada conjuntura quan una empresa, per una raó X, sigui organitzativa, sigui econòmica, necessita doncs un instrument d'aquestes característiques per a reorientar la seva fabricació. Però, lògicament, en aquest moment, el nombre d'expedients de regulació segurament que creixeran aquest any d'una manera considerable i molt important respecte de l'any passat.
Sembla que la Generalitat està estudiant fórmules per tenir un cert control sobre empreses que reben ajudes públiques, com seria el cas de SEAT. Pensa el mateix?
Es pot actuar davant de casos com aquests? Això és complicat. És complicat. Jo crec que és evident que sempre una administració pública, si dona ajudes a una empresa, pot posar algunes condicions, no? Però jo he llegit aquest cap de setmana algunes declaracions d'algun membre del govern de la Generalitat de Catalunya. El que no acabo de veure és que l'administració hagi de tenir una intervenció i hagi de tenir una participació en els plans estratègics de l'empresa. Jo crec que una empresa, quan s'instal·la, sí que és evident que se va instal·lar un territori, si aquesta empresa demana doncs unes bonificacions, demana unes ajudes, doncs en aquell moment jo crec que l'administració està en el seu dret també de fixar algunes condicions, però després el futur d'aquesta empresa dependerà en definitiva de les regles del mercat, de l'oferta i la demanda. No dependerà en definitiva de que en el Consell d'Administració o en la presa de decisió hi hagi un representant o no del govern.
Comissions Obreres ahir denunciaven aquesta casa que l'empresa Unilever tanca la planta de Barcelona amb un objectiu molt clar, deien ells, d'especulació immobiliària. Li consta, senyor Corbacho, que alguna empresa estigui aprofitant això, aquesta conjuntura, per fer fora treballadors o tancar empreses sense justificació?
Bé, és possible que sempre pot haver-hi algú, jo no generalitzaria, jo crec que hem de partir de la base que les nostres empreses i els empresaris han de tenir sobre ells un dipòsit de confiança, hem de tenir també un dipòsit de confiança sobre els representants dels treballadors, dels sindicats, que en qualsevol moment que algú volgués aprofitar unes circumstàncies d'aquestes característiques, de la crisi per fer l'agost, pues segurament que això se sabria i sortiria a l'opinió pública i penso que no ho podria fer. Sempre pot haver algú que en un moment com l'actual i mire d'acollir-se o vulgui acollir-se alguns dels instruments que estan dissenyats i pensats per quan hi hagi una situació com aquesta, doncs, pues bueno, per en un moment determinat, a lo millor poder tenir algun, entre cometes, algun tipus de beneficis. Però no crec, jo prefereixo més pensar en que avui en dia les empreses estan més preocupades per al seu present i el seu futur i que el que volen és continuar treballant, creant riquesa i que aquestes empreses vagin bé, prefereixo pensar això que no posar-me en la idea de que ara quanta gent hi haurà darrere d'aquesta situació per veure si s'aprofita.
Els ERO són, aplicats correctament, poden ser positius per l'economia? Li dic perquè el sindicat sap que no pensen el mateix.
Bé, jo crec que estem davant d'una legislació que porta molts anys i en el moment que fins i tot és més garantista que les directives de la Unió Europea. Des d'aquest punt de vista, primera qüestió, mai un ERO no es pot posar en marxa unilateralment solament per un empresari. Allò que diu l'empresari, escolti, jo vull acollir-me ara a un expedient de regulació d'ocupació. Això no, solament no és possible. Ha d'haver-hi una intervenció dels sindicats. Tinc que recordar que el 95% dels ERO arriben a l'administració amb acord entre l'empresari i els sindicats. Per tant, jo crec que això és una garantia. I finalment, hi ha una intervenció de l'autoritat administrativa, que si és un cas d'autonomia, pues en el cas concret de Catalunya és la Generalitat, i és un cas que afecta a diferents autonomies, és l'Estat. Per tant, jo crec que hi ha moltes garanties com per poder tenir la seguretat i la tranquil·litat de que avui en dia aquests instruments s'utilitzen correctament i, per tant, que és molt difícil que ningú es pugui aprofitar d'ells per la suma de controls. Control de representants dels treballadors i en última instància de l'administració.
El govern espanyol podrà fer front a la cobertura de les prestacions de l'atur, ministre Corbacho?
Sí, sí, el govern espanyol, això, hi ha un compromís de que hi haurà una garantia total i absoluta que independentment del resultat final i de la gent que es quedi a l'atur i tingui dret, per tant, a una percepció del dret a l'atur per la cotització que ha fet, aquesta persona no tindrà cap risc més enllà del resultat pressupostari del Servei Públic d'Ocupació de l'Estat.
Hi ha un percentatge important de ciutadans que opten per continuar l'atur perquè el sou de les feines que se'ls ofereix, almenys això ens diuen, és pitjor, i la patronal aposta per un canvi en el sistema de les prestacions. Hi està d'acord?
Jo crec que ara el primer que hauríem de centrar-nos tots seria anar al fons del problema de la crisi econòmica. I el problema de la crisi econòmica no és un origen de caràcter laboral i no té un origen en aquest moment en el tema de la regulació, de com es regula el tema de l'atur a Espanya. Jo crec que, evidentment, l'origen de la crisi econòmica és financer, i si quan es comença a superar aquesta situació, si després volem obrir alguns debats sobre el particular, doncs, bueno, podem obrir-los. Però jo crec que ara no hem d'arribar a una conclusió equivocada. Si la gent està avui a l'atur és perquè hi ha menys ofertes que gent en el mercat disposat a treballar. No arribem a la conclusió que és que tenim 2.600.000 persones aturades perquè no volen treballar. Això seria una equivocació.
Es plantegen abaratir l'acomiadament, que és una de les peticions que ha fet la patronal seu, eh?
No, jo crec que això, primer, hi ha una taula de diàleg social, qualsevol tema d'aquesta naturalesa que la vulgui presentar alguna de les organitzacions de la qual forma part del diàleg social, l'ha de presentar en la taula del diàleg social, i per part del Ministeri de Treball no està en l'agenda en aquest moment a cometre una reforma laboral que tingui per objectiu l'abaratiment de l'acomiadament de la feina.
Ara és el moment de la formació? És l'única sortida o possibilitat vàlida?
Jo crec que vivim en un món en el que el moment de la formació és permanent. Vivim en un món en el que hem de començar a pensar que hem de viure formant-nos tots al llarg de la nostra vida. Perquè vivim en una societat tan canviant que avui ja no serveix allò de dir, escolta, jo ja he après tot el que tenia que aprendre i ara simplement tinc que limitar a estar al dia. No, ja no és suficient això. La formació, per tant, avui recobra una especial importància. Però en un moment com l'actual, encara més. Per quina raó? Doncs per una raó, fonamentalment perquè hi ha molta gent que ha perdut la seva feina en un sector de l'economia, sigui la construcció o sigui un altre sector, i ara voldran continuar treballant. Però segurament hauran de canviar de sector. I per canviar d'un sector a un altre, l'instrument vàlid és la formació.
L'afectació de l'atur de què parlàvem ara, ministre, és especialment greu entre els immigrants. Com s'encara aquest fet?
Bé, ara en aquest moment tenim quasi 300.000 persones immigrants que estan a l'atur, dels quals una part d'ells estan cobrant el dret a la prestació, no? I altres no. Llavors, a partir d'aquí, aquesta comunitat immigrant que hi ha a Catalunya i a Espanya, doncs, lògicament, ha de ser una comunitat de treballadores i de treballadors que en definitiva, pues, han d'estar en les mateixes condicions que qualsevol altra. S'han de mirar també de formar i han de procurar, pues, canviar de sector, si calen canviar de sector, per continuar treballant allà on realment el seu perfil els hi porti. Però en Espanya també hem pres una decisió que és l'aprovació d'un decret de retorn voluntari, perquè si algú d'aquestes persones, per la raó que sigui, està cobrant l'atur aquí i no té una expectativa a curt termini de poder recol·locar-se en algun altre sector, contempli la possibilitat de retornar al seu país mitjançant l'acumulació de la prestació a la que té dret.
Creu que funcionarà? Sé que és una pregunta que li hem fet molt els últims dies, no?
Sí.
Però creu que funcionarà?
Jo li contestaré, si no funciona, jo seré el ministre més feliç del món. Per una raó, si en 300.000 parats els estrangers arriben a la conclusió que prefereixen quedar-se a Catalunya o a Espanya en lloc d'anar-se al seu país, fins i tot percebent una indemnització que és seva, que no, ningú li regala res, però en definitiva acumulant una percepció, això voldria dir una cosa, que són gent que té més confiança en el nostre país per al futur que a vegades nosaltres mateixos. Primera qüestió. I segona qüestió, si hi ha molts estrangers que s'acull aquest decret, doncs voldrà dir també que li hem donat l'oportunitat a una persona que es quedava a l'atur que no tenia esperança de futur i, en canvi, a lo millor ha arribat a la conclusió que en el seu país sí que la té.
La previsió és que s'hi acullin quantes? 87.000 persones?
Bueno, no, 87.000 persones és el número de persones que pertanyen a 19 països que tenen conveni amb la Seguretat Social Espanyola, i 87.000 persones són les que estan actualment aturades. Per tant, a l'univers final del 100% de la gent que poden acollir-se a aquest decret seria el 87.000. Per tant, hi ha de 0 a 87.000. Les nostres previsions, això és una mica complicat de saber quantes persones, perquè clar, hi ha 87.000 individualitats i cadascú d'ells serà una realitat diferent una d'una altra. Nosaltres estimem que segurament això pues, un 10 o un 15%, igual pensem que es podrien acollir. En qualsevol cas, la idea del govern no és una idea de fer un decret ara en funció d'aquesta situació de conjuntura, sinó que aquest decret sigui un decret en caràcter permanent per donar suport al que anomenem les migracions circulars.
Perquè l'atur passa només pel control dels fluxos migratoris, li dic perquè últimament l'acusen d'estar-se decantant a polítiques més cap a la dreta.
Bueno, és que això a mi em fa gràcia, això de la dreta o l'esquerra. Mira, a vegades des del progressisme mal entès es defensa lo contrari del que jo a vegades penso, dic. Jo sempre he dit, continuo dient i ho diré, continuaré dient en el futur, que els fluxos migratoris s'han de posar sempre en relació al mercat de treball. I és el mercat de treball el que determina la necessitat de la immigració. Perquè si no posem els fluxos migratoris en relació al mercat de treball, el primer que es produeix és una degradació del mercat de treball i una regressió de l'estat del benestar. Pot haver-hi algú que pensi el contrari, que els fluxos migratoris els hem de deixar lliures, que en definitiva circulin en funció de la seva, de la decisió individual de cadascú, i que després un país com el nostre pues, és un país d'acollida i que hem de tenir pues, un país molt obert per acollir a tothom que vulgui venir aquí a compartir la vida amb nosaltres. Jo dic que no, que aquest país pot acollir la gent que realment necessita. I això no s'ha de confondre mai a la vegada amb el compromís dels països desenvolupats com a Catalunya, perquè nosaltres tots plegats hem de tenir també un compromís de cooperació i col·laboració amb aquests països d'origen per ajudar-los a sortir de la seva situació perquè, en definitiva, ells prosperin.
Ministre Corbacho, ha notat l'arribada de més gitanos procedents dels països de l'est?
No.
I ho dic perquè, i recordant-ho als oients, fa dies el seu homòleg italià, en Roberto Maroni, deia que Espanya no, és més permissiva en aquest sentit que Itàlia.
Mire, en immigració hi ha dues polítiques. Una és la, aquesta, la italiana, la del Berlusconi, no? D'aquesta que surt i diu en 48 hores jo resoldré el problema de la immigració. I ara resulta que l'estan arribant més pateres que abans. I continuar tenint els mateixos problemes o més que tenia abans. Aquesta política no serveix. Aquella de jo no us preocupeu que jo això en 48 hores ho resoldré tal. I l'altra política, des del meu punt de vista, no serveix, és la política de, no, hem de ser flexibles, que aquí vingui tothom, perquè aquí hem de ser solidaris. Aquesta política tampoc. Jo crec que al mig hi ha una política de rigor, una política de llarg recorregut, una política, per tant, sostenible amb el temps. I l'important d'aquestes polítiques, que són complexes, és tenir la garantia de la governació dels fenòmens. I, per tant, els fluxos migratoris s'han de mirar de governar. No he notat en aquest moment cap moviment d'Itàlia cap a Espanya, entre altres coses perquè el senyor Berlusconi això que ha dit de que ell en 48 hores agafaria 500.000 persones i les enviaria al seu país, això no ho podrà fer, i per tant segurament al final no acabarà fent ni una cosa ni altra. El que sí fa és discursos molt a curt termini, més en el seu interior. Jo li vaig, la meva discrepància ve donada en la seva política fonamentalment per un fet. Avui Europa, en política d'immigració, ha de fer una política cada dia més unitària. Avui, lo global i lo local, en moltes coses, i en el tema de la immigració, lo local és també Europa. I, per tant, ja no podem fer les polítiques simplement pensant en la nostra realitat interna, perquè una decisió que prengui Itàlia, depèn com prengui aquesta decisió, li acaba afectant a un país del seu costat. I amb això hem de tenir tots la responsabilitat, i el govern italià té l'obligació i la responsabilitat que determinades polítiques les té que discutir en el si de la Comissió Europea.
Ministre Corbacho, la contractació d'immigrants de forma il·legal per treballar al camp i també la construcció continua, però des d'aquest programa hem constatat, ho vam fer fa una setmana, que Inspecció de Treball només actua puntualment, ens van dir que no podien fer més per falta de recursos. Com es lluita contra això?
Jo crec que primer hem de posar un cert ordre en el tema dels fluxes, del tema de l'ordenació de la reagrupació familiar. Hem d'ordenar tot això. Jo crec que està una mica desordenat. I està desordenat per una raó, no és culpa de ningú. Venim també d'un procés en el que Espanya i Catalunya els fluxes migratoris han donat en els últims 6 anys. O sigui, nosaltres no portem 20 anys. Fa 6 anys la immigració a Catalunya i Espanya era perceptiva, però quantitativament no tenia la força que té avui. Per tant, jo crec que ara estem en un procés d'ordenació. S'ha millorat molt en la participació de sindicats, dels, per exemple, pagesos. El sindicat de pagesos tenen una posició molt activa en la contractació en origen, en el tema del treball en el camp, en fer que hi hagi cada dia més una concatenació de temporades en diferents regions, en diferents llocs, territoris, en diferents comunitats. Bueno, jo crec que hem de continuar a treballar. I, evidentment, avui ha obert un debat a nivell de la Unió Europea. I segurament que això acabarà en els propers mesos amb una directiva que és... A veure, hi ha immigrants il·legals a Europa... Hi ha immigrants il·legals a Catalunya, hi ha immigrants il·legals a Espanya, perquè algú els contracta. I, per tant, el futur passarà no tant per perseguir a l'immigrant il·legal. Aquest és la víctima. Hauret de fer en un futur que una persona que contracti en un immigrant il·legal li ha de sortir car, no l'ha de sortir més barat. I això passarà, més tard o més d'hora, passarà per una potenciació de la Inspecció de Treball.
Per què ara una reforma de la llei d'estrangeria, ministre Corbacho?
Perquè, la crisi? No, perquè jo crec que la mateixa llei d'estrangeria, després d'uns quants anys de la seva aplicació, pues hi ha coses que estan francament bé i, per tant, no es tracta de canviar-les. I s'ha demostrat que en alguns casos hi ha algunes contradiccions. Per exemple, avui la llei d'estrangeria permet que un matrimoni pugui reagrupar els seus fills si tenen menys de 18 anys. Però si el fill o la filla que reagrupa està entre els 16 i els 18 anys, la llei té una contradicció. Permet la seva reagrupació, però no li dona permís de treball. La qual cosa vol dir que, i no hem d'anar molt lluny, en la ciutat d'aquí del voltant de Barcelona, es trobem molts nois i noies entre 16 i 18 anys que no poden treballar. No dic que si poguessin treballar, treballessin. Però no poden legalment treballar. La qual cosa, aquests nois i aquestes noies, que ja estan fora de l'edat escolar, l'única possibilitat que tenen és estar al carrer, mentre els seus pares estan treballant. Bé, aquesta contradicció que té la llei s'ha de corregir, no? La segona qüestió, jo crec que el tema de la reagrupació familiar de la família estesa, de la família extensiva, dels ascendents, s'ha de regular, s'ha d'ordenar. Ara, en aquest moment, quan arriba una persona, per exemple, a Catalunya, a l'any... d'estar a Catalunya pot exercir el dret de reagrupament de la seva parella i dels seus fills menys de 18 anys. Podria també exercir el dret de reagrupació dels pares i també dels sogres. I a la vegada, ja una mica més complicat, o molt complicat, però a la vegada aquestes persones podrien a la llarga també exercir el dret de reagrupació. Això és el que anomena, a vegada, que pot acabar una mena de reagrupació en cadena. Des del meu punt de vista, lo normal és, primer, distingir entre el nucli familiar i la família extensiva. El nucli familiar, que és la parella i els fills, quan abans se reagrupin, millor. Perquè sempre que tinguin unes condicions adequades per realment garantir aquesta reagrupació. Perquè això dona solidesa a la família. La parella, els fills, que quan reagrupen els fills, si estan entre 16 i 18 anys, que incorpori ja el permís de treball. Ara, quan s'ha de reagrupar els pares o els sogres? Home, jo, des del meu punt de vista, és quan té la residència permanent. És a dir, als 5 anys. Vostè ja, als 5 anys, diu, escolti, jo ja porto 5 anys aquí. Tinc la residència permanent. Ja sóc un ciutadà que a partir d'aquí formo part de la realitat social, i no solament de la realitat social, sinó que tinc una situació jurídica ja permanent per formar part de Catalunya i o d'Espanya o del que sigui, no? Home, a partir d'aquí em sembla molt normal que diuen, escolti, ara vostè ja pot exercir el dret de portar els seus pares, els seus sogres. Pel mig, entre l'any i els 5 anys, home, si vostè vol, podem sempre A vegades aquest dia em preguntava, escolta, i què passa si tots els fills estan aquí
Clar, on són els límits, no? Com es posen els límits?
Tots els fills estan aquí i resulta que hi ha uns pares que s'ha quedat viudo o vídua. Escolti, sempre la llei pot excepcionar casos, però en el ben entès que no ha de ser la regla general. La regla general ha de ser l'ordenació, no la prohibició, l'ordenació. Vostè vingui aquí, comparteixi amb nosaltres, cap problema. Vostè forma part, a partir de l'any, reagrupa a la seva parella, els seus fills, cap problema. Escolta, jo vull reagrupar els meus pares, el meu sobrà. Home, esperi que vostè tingui la residència permanent, que són 5 anys. Aquesta és una mica... Per tant, és una revisió no tant de retrocés ni de restringir, sinó d'ordenar. És a dir, tenen un fenomen que no acabarà aquí. En els propers anys, quan sortim d'aquesta crisi econòmica, Catalunya i Espanya necessitarà més immigració. Però hem de procurar que aquesta immigració, que sigui tota la que sigui necessari, sigui ordenada.
Perquè, de fet, els caiucos no han deixat d'arribar a l'Estat. La setmana passada en va arribar un amb 300 immigrants en una imatge que posava una mica els pèls de punta. Pensen intensificar els contactes amb els governs de Senegal, de Mauritània o el Marroc?
Els caiucos és el drama de la immigració, però no és el problema de la immigració des del punt de vista de la regularitat i de la legalitat. El problema són els aeroports, no d'Espanya, d'Europa, i la desaparició de les fronteres. Per caiucos arriba amb 20.000 persones. Escolta, en un país de 46 milions de persones, el que veiem a través dels caiucos és el drama de la immigració, aquesta part tan dramàtica, no? I per tant això hem de mirar evidentment d'augmentar els controls de dues maneres, de tres maneres. Primera, el control de fronteres en origen. Molt sovint és més important el control que s'exerceix en origen que el que s'exerceix en destí. Amb això el Marroc i Mauritània i el Senegal s'estan comprometent a mirar d'exercir un control en origen. I això és molt important per no deixar sortir, perquè darrere d'aquests caiucos sempre hi ha una màfia. No són espontanis, no és el resultat d'una gent que està per allà i diu, escolta, agafem un caiuco i ens anem. No. Hi ha viatges organitzats, hi ha màfies que trafiquen amb el ser humà. Després controlen destí, no?, també. I amb això el Frontex, que és un sistema de control de la Unió Europea, ha millorat considerablement a través de la tecnologia, la detecció i per detectar quan hi ha caiucos. I al final, quan arriba al destí, el primer que se l'ha de prestar a una persona quan arriba és l'assistència humanitària. O sigui, quan arriba una persona no es trobem... La primera assistència no és d'un il·legal o un il·legal. És d'un ésser humà que ha arribat en unes condicions que el primer que necessita una assistència humanitària. Però a continuació, quan aquesta persona ja se restableix i ja està bé, a partir d'aquí no podem permetre que aquesta persona continuï al nostre país més enllà que hagi arribat per aquesta situació tan dramàtica com és un caiuco.
Ministre Corbacho, no m'agradaria que marxés sense preguntar-li per aquesta reunió que es diu que aquesta setmana tindrà el president espanyol, o tindran vostès amb les entitats bancàries, sí? Serà aquesta setmana?
No ho sé, jo no tinc coneixement de l'agenda del president del govern. El govern, d'una manera natural, té un contacte molt permanent amb les organitzacions socials, els ministres, i pues, suposo que el president del govern pues, també d'una manera molt natural té. Ara jo desconec totalment si en aquest moment això que s'ha publicat avui forma part de l'agenda del president del govern o no forma part. Jo no tinc més coneixement que això que avui ha publicat la premsa, però no ho sé.
I de finançament, creu efectiva la mostra d'unitat que hi va haver la setmana passada a Catalunya, al Parlament de Catalunya?
Home, jo crec que és bo tot. Hi ha moments en la vida, hi ha moments en la situació dels països que una unitat de les forces polítiques per sortir d'una determinada situació sempre és positiu. Jo crec que Estats Units, que no dic que sigui un país a imitar en tot, perquè ara estem on estem per culpa d'ells, no? Però aquests dies, per exemple, els dos candidats a la presidència dels Estats Units, el McCain i l'Obama, doncs jo crec que han fet un gest, no? I estan a 3 mesos, a un mes d'unes eleccions. De dir, escolta, ens hem de posar d'acord per donar-li suport, no entrarem ara en la discussió, per donar-li suport al pla que presenta el president sortint, que més enllà d'entrar en la discussió sobre aquest pla, si és bo o és dolent, segurament és necessari per donar confiança a l'economia nord-americana i tal. Jo crec que això avui sembla impossible, avui en Espanya, per exemple. Això té una situació en la que a vegades tots intentem buscar, i l'oposició, lògicament, més que el que està en el govern, sempre el forat per ser crític. Per tant, des d'un punt de vista, si la unitat catalana vol dir, escolta, hem de mirar de trobar un bon finançament per als propers 20 anys, partint de la base que en aquests 20 anys hi haurà alternança en els governs, i un dia governaràs tu i un altre dia governaré jo, i aquest és l'objectiu, a mi em sembla bé. Si l'objectiu és fer caure el govern de Zapatero, no perquè jo formi part del govern de Zapatero, això no és el problema. Home, llavors a partir d'aquí el que estaríem fent és una unitat de partidària molt a curt termini, en la que llavors jo em semblaria que no estaria d'acord.
Però vostè és partidari d'un bon finançament per Catalunya, però en canvi si a Madrid no ho posen fàcil?
No, jo parteixo de la base que al final hi haurà un bon finançament per Catalunya. Jo sempre he dit i continuo dient que Catalunya té dos problemes en el tema del finançament. Un d'ells, el primer que s'ha de corregir, és el tema de la població. Un país que està en un creixement de població i ha tingut un creixement com el que ha tingut, no pot ser que no formi part del sistema de finançament. Avui més d'un milió de persones no formen part del sistema de finançament, però cada dia consumeixen serveis. Primera qüestió. I la segona qüestió és que jo crec que a Catalunya no discuteix ningú un principi, que és el principi de la solidaritat interterritorial en altres comunitats. Això no està en discussió. Però també és evident que no pot ser que la comunitat que exerceix la solidaritat al final sigui perjudicada. Per tant, aquí hem de trobar un equilibri que permeti, per una banda, és que tu continuïs fent la solidaritat per ajudar altres regions espanyoles que també surtin, perquè en definitiva tot això a la llarga és positiu per una raó, perquè també fixem la població i evitem les mobilitats, però escolti, que no em perjudiqui com em perjudiquen ara. Jo crec que aquests són els dos grans temes, a part de donar compliment, lògicament, al tema del que diu l'Estatut.
Ja veus que diuen, de fet ho diu el líder de Convergència, Artur Mas, que el Front Català en Finançament només aguantarà si el PSC tomba els pressupostos, no? Llavors, qui triarà, el PSC, el PSOE o Catalunya?
Això és una opinió molt interessada del senyor Artur Mas, perquè això és tant com ho dir. Escolta, el Front Català solament aguantarà si tombem el senyor Zapatero, fent president el senyor Rajoy, i hasta seguir hi ha una crisi tremenda dins del socialisme, hi ha un trencament entre el PSC i el PSOE, i a partir d'aquí jo ja tinc totes les oportunitats del món per a ser president de la Generalitat. Escolti, aquesta boda no em convidi. Aquesta boda no em convidi. Si vostè vol un finançament per Catalunya per als propers 20 anys, i vostè té legítima aspiració a que una part d'aquest finançament el governarà vostè, perquè aspira un dia a ser president de la Generalitat, això, d'acord, parlem d'això. Però home, si vostè la primera condició és, escolta, anem a Madrid i votem en contra dels pressupostos i fem caure el govern de Zapatero. Bueno, pues, escolti, per això no busqui un socialista. Perquè clar, l'alternativa pot ser una alternativa molt positiva per vostè, però en definitiva això seria una situació. Jo crec que el senyor Artur Mas diu això per crear un clima, per crear tal, però en el fons ell sap que si aquesta és la condició, en definitiva, és ell el que està apostant perquè no hi hagi acord.
És el ministre de Treball i Immigració, el senyor Celestino Corbacho. Senyor Corbacho, li agraïm que hagi passat pel matí de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies, bon dia.